Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Minuts ja que passen de 11:45, com cada dilluns, ja sabeu que ara és hora de tirar pel dret. És l'espai on analitzem el món jurídic i el que fem és resoldre els dubtes que us puguin sorgir. Avui parlem d'uns delictes molt comuns últimament, són els ciberdelictes, Xavi.
Doncs sí, o sigui, entre el 30 minuts que vam fer aquest diumenge i com ens deia l'Olga, no, que Espanya lidera el podi mundial de les ciberamenaces de robatori d'informació. També la setmana passada va sortir a la llum un estudi del president de l'Audiència Provincial d'Ourense, Antonio Peña, que es va dedicar a recopilar dades de la ciberdelinqüència a Espanya, i són esfereïdores. El 2020 es van presentar més de 285.000 denúncies relacionades amb la comissió de ciberdelictes, en gaire, quasi totes estafes i delictes patrimonials. I l'augment és vertiginós. Fa 3 anys a Catalunya eren poc més de 80.000. Segons l'Audiència de Ciberseguretat de Catalunya, han crescut en 2 anys un 230%.
Doncs bé, davant d'aquest augment claríssim i en tots els avenços tecnològics que vivim avui, doncs volem parlar dels ciberdelictes. Per això ja ens acompanya en Ramon Riudor, ell és advocat penalista de Digestum Legal. Què tal? Bon dia, Ramon, benvingut.
Molt bon dia, gràcies, Mercè. Bon dia, Mercè i Xavi.
Escolta, ara ho estàvem parlant fora micro, però tu vas veure el 30 minuts
sí,
d'ahir i clar, un dels clars titulars és que realment els ciberdelictes dominaran l'economia mundial. De fet, ja ho estan fent, no?
I cada vegada, Ramon, més, exponencialment. Sí, sí, és una realitat que ens hem d'adaptar, sens dubte.
Quin és el més esfereïdor ara que se't va quedar ahir després de veure el documental, els 30 minuts?
Tota aquesta situació de vulnerabilitat. Em va impactar molt el cas irlandès de que es deixaven de programar operacions quirúrgiques de pacients que tenien malalties fins i tot terminals i que per culpa d'aquest ciberatac s'està ja posant en risc la salut i la vida de persones.
Uh-huh. Per cert, quan parlem de ciberdelicte, de què estem parlant exactament? Què és un ciberdelicte, Ramon?
Clar, és que la paraula ciberdelicte és una paraula genèrica, és a dir, s'utilitza de manera molt àmplia, en un context, diguem-ne, molt espaiós, no?, per definir qualsevol activitat il·lícita que es realitzi per internet a través de l'utilització d'aparells que poden ser telemàtics o tecnològics, no?, com per exemple ordinadors, smartphones o qualsevol dispositiu portàtil, no? Tot això es va regular en el conveni de Budapest, del Consell d'Europa, i va comportar la assimilació al nostre codi penal, la introducció de noves conductes delictives en adaptació d'aquesta novetat tecnològica. És a dir, que a vegades diuen que la llei no està preparada per la modernitat de la tecnologia, i en aquesta situació es va adaptar al nostre codi penal diferents conductes delictives noves per poder intentar fer front a aquesta nova realitat.
Clar, o sigui, hem parlat molt de l'augment de delictes, no? Però vosaltres, des de Digestum Legal, heu vist també que la gent vingui a denunciar-los més últimament?
Totalment, sí. No només denunciar més, sinó també hi ha gent que injustament acaba sent víctima d'un delicte. En parlarem de casos concrets, de gent que li han usurpat la seva identitat per mitjans telemàtics, i també de persones denunciades, algunes de manera justa o injusta, i també moltes persones que directament ja són víctimes i que, per tant, han perdut uns diners importants, potser tots els seus estalvis.
Avui ja estem parlant, és que és un ostres com una casa.
Sí, totalment.
Amb Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal, estem parlant d'aquests ciberdelictes. Quins tipus de ciberdelictes hi ha? Sobretot, Ramon, parlarem de la impunitat, no?, que d'alguna manera està també a l'ordre del dia, però si teniu algun dubte sobre el tema d'avui, de fet ens podeu trucar ara mateix al 93-409-2771, 93-409-2771, i li podeu fer qualsevol pregunta al voltant d'aquest tema en Ramon Riudor. Nosaltres anem fent i d'alguna manera, Ramon, també et volem preguntar si és que hi ha aquests diferents tipus de ciberdelictes o es consideren tots el mateix. Explica'ns.
Sí, de manera ampla es consideren tots, l'únic que anem pas a pas perquè hi ha diferents modalitats, i tot això, com bé dèieu abans, ha estat molt en auge, s'ha produït en un augment significatiu dels casos arrel sobretot de la pandèmia, el teletreball, noves tecnologies. Pensem que cada vegada més els bancs els interessa treballar amb mitjans telemàtics, també a ordinadors que substitueixen el paper físic, etc. Llavors, concretament, un primer delicte d'aquest tipus, un ciberdelicte, seria els danys informàtics. És a dir, és una modalitat de danys, no?, però que en aquest cas constitueix trencar no un objecte físic, un objecte material, sinó suprimir o fer inaccessible fitxers, per exemple, informàtics o les dades contingudes en els ordinadors, en dispositius electrònics que contenen una sèrie de dades que suposen doncs, un element que és molt competitiu per a la pròpia persona o per a una empresa. Val? Això seria un primer delicte que es podria cometre en el marc tecnològic o digital. No?
Clar, aquí estaríem parlant de coses com, per exemple, allò que no et deixa utilitzar l'ordinador,
sí,
que et diu no, que el destrossen directament.
El poden destrossar, poden esborrar, per exemple, doncs, suprimir, eliminar fitxers, on seria un delicte de danys, no? Perquè el delicte de danys significa una cosa, però pot ser també un bé informàtic, doncs que està bé, que tu pots treballar, que pots accedir a unes dades, passa d'estar en correcte estat de funcionament a estar inutilitzat. O directament eliminat, per exemple.
Clar, pot semblar molt obvi, però què guanyen amb aquest dany informàtic?
Els 30 minuts, per exemple, el que dèiem ahir, doncs clar, si agafa la teva informació, l'eliminen, doncs, per exemple, doncs paga un rescat, o simplement doncs, conductes purament vandàliques que són gratuïtes.
Per tant, disculpa, Ramon, es vincularia, per tant, amb un altre delicte penal,
podria
no?
Podria ser que sí, podria ser que no. Per exemple, el delicte d'anys, al meu entendre, és un delicte que és gratuït. És a dir, per exemple, quan algú es carrega doncs, un contenidor, ho fa molt sovint de manera gratuïta. És a dir, no obté, a diferència d'un robatori, doncs, un avantatge patrimonial personal, sinó que, diguem, la destrueix, però no obté un benefici. Això també pot ser el mateix. Vull dir, podríem pensar que alguna persona, doncs, per fer mal, un hacker, diguem-ne, doncs, sense voler obtenir necessàriament doncs, una contrapartida econòmica, doncs, entra en l'ordinador o introdueix doncs, un virus maliciós i es carrega, suprimeix doncs, tots els seus arxius. I molt sovint ens hem trobat doncs, amb aquesta modalitat. És a dir, un virus que ha estat creat doncs, a algun lloc per part doncs, d'algun informàtic, etc, i que va entrant, però de manera que es va carregant sense exigir un rescat al darrere. Això, què diuen de les males llengües? Pues que és per promocionar doncs, els antivirus, tot aquest mercat informàtic al darrere. És a dir, però, en principi, són conductes que poden ser gratuïtes. Si, a més, doncs, aquesta persona, doncs, per exemple, s'introdueix en el teu ordinador i copia i difon doncs, un vídeo de naturalesa sexual, estaríem parlant que, a més, doncs, d'aquest primer delicte, n'hi hauria un segon delicte, que és l'afectació a la intimitat, un delicte de descobriment i revelació de secrets. I, a més, doncs, demanar diners pot ser una extorsió. És a dir, sempre poden haver-hi un delicte o dos, depenent doncs, del que sigui la finalitat i l'execució dels fets que realitzi doncs, aquesta persona.
Però, tot i així, diríem que el delicte més freqüent pel que fa a ciberdelicte seria aquests danys informàtics, no?
Aquest seria un primer, que és freqüent. També, ara he posat el cas, doncs, de, mira, ja m'ho has tret de la boca, el delicte de descobriment i de revelació de secrets, doncs, que també és bastant freqüent. No ha sortit doncs, ara últimament algunes notícies d'algun personatge famós doncs, que ha tingut un incident d'aquestes característiques, no? Doncs algú t'instal·la doncs, un software en el teu smartphone i accedeix a fotos, a fotografies o vídeos de contingut íntim, eròtic o el que sigui, o per què no, doncs informació doncs, privilegiada doncs, que suposin doncs, accedir al nucli essencial de la intimitat d'una persona. Si té algun secret, per exemple, doncs això també és un delicte doncs, que jo crec que és bastant freqüent.
Disculpa, una altra pregunta. Jo espero que vaig vinculant delictes
sí,
i van sumant al cap, saps?
Sí, m'he sentat en un, no? Són delictes que són, no? Que són macos, no són macos, perquè si algú pateix doncs, una conducta com aquesta, doncs ho passa malament, però que sí que té un cert interès tecnològic, no? Vull dir que...
Clar, però d'altra banda, quan deies tu estàs parlant d'aquest dret a la intimitat, és un dret fonamental, per tant, ataca directament a la Constitució espanyola, no? Aquests drets fonamentals.
Sí, bueno, ataca, clar, aquesta persona doncs, que se la vulnera la intimitat i per això doncs, el legislador, hem parlat abans doncs, d'aquest conveni de Budapest, doncs, bueno, aquest delicte ja estava de fa molt de temps, no? Doncs és un delicte greu i que té penes, en aquest cas, de presó importants.
Jo em pregunto una cosa. En casos com el que deies tu, que algú entra al teu mòbil i et treu vídeos íntims i els fa públics,
correcte,
juguen amb la mateixa legalitat que, per exemple, coses com el del Pegasus, com casos com el del Pegasus, que ara també està a que a un servidor públic li entren al mòbil...
Sí, bé, seria...
Són la mateixa cosa, encara que una cosa sigui servidor públic i l'altra és més àmbit privat, no?
Sí, l'únic, al final la conducta és la mateixa, és a dir, intentar accedir doncs, a un mòbil, en aquest cas, doncs, per obtenir una sèrie de secrets, que els secrets poden ser de naturalesa eròtica, sexual, o poden ser de naturalesa política, doncs, que tinguis doncs, una reunió o una sèrie d'estratègia en un sentit. Clar, el tema del que és el secret, la intimitat, doncs, és un concepte ampli, no? I no necessàriament ha de ser el tema... eròtic, vull dir, poden... Però al final el delicte seria el mateix. Si és un servidor públic, doncs, bueno, hi ha unes altres conseqüències de l'autor, doncs, que té aquest concepte d'autoritat, però em refereixo al final el delicte és el mateix amb diferents modalitats comissives.
Ramon, hi ha altres tipus de ciberdelictes?
Hi ha de tot, i no els acabarem, perquè és que és una llista molt llarga i tampoc no sóc expert informàtic. Podríem haver vingut
a
l'informàtic del despatx, que també...
Ah, fet una... un tet-a-tet.
Conjunt, no? Sí, bueno, seria interessant, no? Per exemple, també el tema de frau a les comunicacions o telecomunicacions, no? O sigui, hackeixes el mòbil, per exemple, per poder tenir trucades gratuïtes o tenir, doncs, dades, vull dir, l'accés a... el wifi és servei de connexions amb dades gratuït, no? És a dir, que puguis trucar i connectar-te a internet de forma sense pagar. Això seria similar a el que seria un frau a l'aigua, un frau elèctric, aquesta gent que punxa la llum.
Sí.
Doncs això és el mateix, no punxes la llum o l'aigua, punxes el telèfon per obtenir, doncs, trucades gratuïtes.
Però això passa molt? O
és passa, sovint? Passa. L'únic que nosaltres no tenim coneixements informàtics ni fem aquestes coses, no? Perquè som... No, no. Però hi ha gent que ho fa, hi ha gent que es dedica a això... Potser aquest delicte en concret, doncs, hi ha gent, doncs, que té un mínim de coneixement i és espavilada, però que hi ha gent que el seu modus vivendi és aquest, és cometre ciberdelictes. Llavors, doncs, hi ha també grups organitzats i penseu que normalment l'estructura acostuma a ser una estructura d'aquestes persones que fan això, que no és algú a títol individual que un dia es desperta i perquè té coneixements, doncs, decideix, doncs, actuar en aquest sentit, sinó que, diguem-ne, forma part, doncs, d'un grup jerarquitzat amb connexions internacionals i que desenvolupen, doncs, alguna conducta concreta. En el 30 minuts d'ahir, doncs, des de Rússia, però amb una estructura molt ben definida, jeràrquica, de definició i de limitació de funcions, i cadascú, doncs, amb un àmbit concret. I això, més o menys, és el que ens trobem en qualsevol delicte, tant delictes postpatrimonials, que la finalitat, doncs, d'aquesta persona sigui obtenir diners a canvi, o temes, doncs, de voler fer mal, si algú està enfadat, doncs, amb el seu ex, això seria diferent, no? Però que em refereixo, la conducta més normal és aquesta. Si algú de manera privada, doncs, ho vol fer com algú que està enfadat amb el seu exparell i vol fer això, serà una cosa molt més d'anar per casa i no tindrà potser la mateixa impunitat. Vull dir que segurament aquesta persona que ha treballat des de Rússia amb una estructura tapada, amb àlies, amb identitats superposades, segurament no se la podrà descobrir a nivell policial qui és, i en canvi alguna persona, doncs, que ho fa a títol individual, que jo crec que són més la minoria, serà molt, molt fàcil, doncs, que amb una investigació policial relativament ràpida se li pugui descobrir i encausar en un procés penal.
I per què creus que es deu, tu, justament, doncs, a aquestes xifres esfereïdores que ens presentava el Xavi, que hagin crescut, pel que fa només a Catalunya, en dos anys, des del 2019 al 2021, 230%? És justament per aquesta impunitat?
Això és un motiu important. Vull dir, a veure, sobretot... ens hem deixat el delicte principal, com que és tan interessant tot aquest camp, doncs el delicte principal, o un dels delictes principals, serien les estafes. En una estafa, si tu fas això, doncs, per obtenir diners de la targeta de crèdit d'un client del banc. És a dir, sabeu que molt sovint t'envien un missatge fraudulent en el Hotmail que posa, doncs, fent-se passar per Hisenda, fent-se passar per un altre banc, dient, doncs, que facilitis el número de targeta bancària. Això que és el phishing. Això és un phishing, vol dir de pescar. Phishing en anglès.
A veure què pesquen,
a veure,
no?
Què pesquen, i pesquen, doncs, les teves dades bancàries i la teva targeta, i per tant, doncs, amb les contrasenyes i el número de targeta bancària, fan compres fraudulentes normalment a tercers països que estan fora d'Europa. També pot ser el carding, que és el copiat de targetes bancàries, vale? I amb aquest copiat, per exemple, doncs es clonen les dades a les targetes bancàries, per exemple, doncs, en un caixer automàtic et posen un dispositiu que cloni la targeta...
Però que està a l'interior, no?, del caixer informàtic?
Sí, per exemple, jo m'he trobat, doncs, situacions, doncs, que a l'interior d'un caixer automàtic, de forma gairebé invisible, molt difícilment perceptible, doncs et col·loquen un dispositiu que és gairebé invisible i que amb això et copien, o bé en un establiment, doncs, que et copiïn les teves dades. I a mi això m'ha passat. Vull dir, per exemple, em va passar, doncs, que vaig fer una compra ja fa anys d'un moble, i l'empresa, doncs, no existia. Vull dir, va desaparèixer i no t'envien, doncs, en aquest cas, doncs, la taula a casa. Vull dir, desapareixen i tu has pagat, doncs, uns diners, doncs, per una compra que mai t'entregaran, no? També pot ser això del tema del phishing. També, doncs, és molt sovint, doncs, sobretot amb establiments que no siguin de confiança, sembla, jo no sóc expert bancari, però que hi ha sistemes de seguretat, i no és el mateix pagar amb un establiment, doncs, que tingui garanties, doncs, que faci un sistema d'encriptatge de dades que siguin ocultes, sinó que un sistema, diguem-ne, que puguin... Tu el pagar, doncs, deixes a l'aire lliure dades si no estan tractades correctament aquestes bancàries. Doncs a mi m'ha passat, doncs, que per haver pagat, doncs, en un establiment, com vaig comprar un llibre, doncs em van clonar la targeta i m'han començat a realitzar compres fraudulentes. Per tant, la solució és anul·lar la targeta i normalment en aquest segon cas, si no hi ha hagut culpa teva, doncs l'entitat bancària t'ho torna una vegada doncs hagis posat en coneixement doncs que tu no vas autoritzar ni consentir aquesta operació fraudulenta, val? Però és molt sovint. I per què passa? Un motiu per la impunitat. Evidentment, doncs, si comets un atracament amb armada en una entitat bancària, és molt fàcil, doncs, bueno, doncs, que mirin les càmeres de la biovigilància, hi ha sistemes de geolocalització. En canvi, aquests grups organitzats que fan estafes informàtiques, com us he dit abans, són estructures jerarquitzades amb una connexió internacional, i si no hi ha una investigació molt forta darrere amb una voluntat judicial, doncs, accedir a tercers països, que molt sovint és impossible perquè no et faciliten informació, doncs això genera impunitat. I hi ha un motiu també addicional, que és que són els diners, el tema de la crisi. Clar, evidentment, doncs, hi ha gent doncs, que no té un ofici i que el seu ofici és aquest.
Se l'empesquen,
no? El seu ofici
no?
És clar. Justament doncs, aquests
delictes. Però des del Digestor Legal, des del vostre bufet, quins són els casos que us trobeu últimament? Ramon, ens podries explicar?
Si t'expliqués, és que ja hauria de fer una selecció, perquè realment és curiós, però no ho dic per dir.
Suposo d'estafes informàtiques, total, potser són els més freqüents.
Sobretot, també una mica el descobriment i revelació aquests, perquè la gent doncs, és envejosa, a vegades doncs, quan et deixa un ex, doncs, és la voluntat humana, és la naturalesa humana.
O sigui, dius que el primer
no tant, el tema de cibersexe, vull dir, de difondre imatges personals, alguns casos ens hem trobat, perquè és el que deia, que la gent a vegades amb això doncs, no tolera bé una ruptura sentimental, i llavors doncs, la primera reacció és cometre doncs, que diuen el sexy, no? Que és aquest delicte doncs, de difondre imatges sexuals íntimes com a venjança pel teu ex. ¿Vale? Però el que és encara molt més habitual són diferents modalitats, i hi ha molta imaginació al darrere per part dels autors, d'estafes informàtiques. Ja, no sé, hauria de fer una selecció de casos. Un cas que m'ha impactat molt, perquè realment jo no m'imaginava doncs, que hi hagués tanta imaginació pels autors, és un jo diria que dia és algú informàtic, no? Que havia instal·lat un troià a l'ordinador del client, vale? Se li va infectar, jo crec que va obrir doncs, el típic, doncs, amb algun esquet, doncs, algun mail,
alguna cosa, sí?
Es va determinar després que el seu ordinador estava infectat. I llavors el que va passar és que aquesta persona, doncs, com tothom, no? Doncs has de fer un pagament, doncs, no sé, doncs, a més si ets un empresari, però bueno, que això, tots hem de fer pagaments, no sé, doncs, d'una provisió de fons, doncs, si anem al dentista, anem a comprar doncs, un objecte, el que sigui, no? Fas una transferència, no? I llavors doncs, va veure el delinqüent que tenia tot l'accés a l'ordinador perquè li havia instal·lat un troià, és a dir, dominava tot el que podia veure, ho veia ell, doncs que estava pendent de fer un fort pagament de diners amb transferència, i llavors li va enviar un mail al cap d'unes hores dient que canviava la compte bancària, és a dir, que la compte bancària que li havien dit ja no estava operativa, que li enviés per favor la transferència a una segona bancària, que evidentment era la seva compte bancària. I llavors amb això fas la transferència i els diners, clar, no es corresponen doncs, al client, al proveïdor real, i se'ls endú doncs, la persona que ha comès aquests fets. I segurament la persona que ha comès aquests fets haurà obert la compte bancària amb un DNI robat. És a dir, que o DNI robat, o bé amb un que es diu un molero. Un molero o receptador és una persona que està en la part més baixa de l'organització, que està molt exposada i que serà la primera zona doncs, que agafaran. És a dir, que té coneixement d'això, però que per una mísera quantitat, doncs, no sé, d'una comissió de potser 100 euros, doncs estarà exposat a què? A obrir un compte bancari i que, per tant, doncs,
l'enganxaran. O sigui, aquest és dius el molero.
El molero.
O sigui, el que seria un cap de turc de tota la vida.
Un cap de turc, però a més a més...
El que una fa la feina bruta.
Fa la feina bruta i l'enganxen. Vull dir que el que sí... Hem parlat d'impunitat, sí, hi ha impunitat, però que molt sovint, clar, necessites obrir per, en aquest cas, doncs, un compte bancari, doncs, perquè, clar, evidentment, si tu ets el...
Estàs deixant senyals, clar.
Estàs deixant senyals, clar, evidentment, doncs, la transferència o es fa doncs, amb bitcoins, o si es fa a la mesura, a la vella escola, no?, doncs, amb un compte bancari en el qual, doncs, s'han de receptar els diners, no?, i a més aquí, doncs, clar, evidentment, no hagués quedat lògic, doncs, que li diguis de pagar amb bitcoins, no hagués donat confiança, doncs, a la víctima, no?, i llavors, doncs, clar, aquests comptes bancaris només s'obren pels moleros, que són persones doncs, que estan a l'atur, que són persones amb una situació laboral precària i familiar, i que, ja dic, per molt pocs diners, potser per 100 euros, 150, doncs s'haven a obrir un compte bancari, s'haven d'anar a fer un reintegrament, no sé, doncs, d'un xec fraudulent o qualsevol modalitat delictiva que us podeu imaginar, i clar, són els primers i molt sovint els únics que enganxen.
No hem parlat de la suplantació d'identitat, perquè poden haver moltes persones que li han... Suposo que n'hi ha, no?
Hem tingut també, justament, si m'haguessis de dir una estafa informàtica que hem tingut més casos, seria la suplantació d'identitat.
Com ho fan?
Doncs és molt fàcil. Doncs,
no diguis això.
Clar, no, però nosaltres no som delinqüents, però és per prevenir a l'audiència doncs, que tingui una utilitat doncs, aquest
com
programa.
Com poden arribar a suplantar-te la identitat? Jo en conec un, recentment, que va perdre el mòbil.
Sí.
I arran d'aquesta pèrdua, no?, poden arribar a on tu menys t'esperes.
Clar, perquè amb el mòbil doncs, tens obertes aplicacions del banc i que amb això doncs, pots operar. I molt sovint el missatge de seguretat te l'envien al mateix banc. Si són defectes, clar, que si tu tens clar. El mòbil d'algú altre, doncs tindràs una informació per realitzar transferències i no et cal una... res més, perquè jo estava provant ara per fer una transferència, també el SMS al mateix mòbil. Tot està unit, per tant, tenir el mòbil pots fer transferències. El més normal per això és que et robin o et furtin el DNI doncs, amb un descuit al metro, estàs tan tranquil, un carterista et sostrau el DNI. Problema, que molt sovint aquests DNIs es venen a pes. És a dir, a pes vull dir amb una bàscula, eh? Vull dir que a pes... Són grups organitzats, màfies, i que venen a pes doncs, DNIs que han estat, per entendre'ns, robats, no? I amb aquests DNIs que es venen a pes, doncs, clar, pots obrir un compte bancari, per exemple.
Què vols dir que pots obrir?
Pots obrir un compte bancari a algú que s'assembli mínimament a tu, que tingui la teva edat, que sigui com tu, Mercè, una noia doncs, de les teves característiques físiques... doncs pot anar a qualsevol entitat bancària o, per què no, per exemple, doncs, hi ha entitats digitals que pots obrir un compte digitalment amb una simple fotocòpia, encara és més fàcil, i ja t'han obert un compte en el qual han ingressat els diners fraudulents.
Mira, Ramon, ens queden 5 minuts per arribar al punt de les 12, aquí al matí a Ràdio Estel. No volem deixar de parlar, sobretot, d'una alerta dels Mossos d'Esquadra de fa uns dies per les estafes a persones que busquen ofertes, per exemple, de viatges d'última hora.
Ah, sí.
No? I aquesta
correcte.
Recerca de gangues ens podem trobar amb aquestes pàgines web fraudulentes. Què hem de tenir en compte?
Clar, sobretot, jo crec que és el sentit comú. És a dir, si una oferta és molt baixa, és una ganga, desconfiem. És a dir, en primer lloc, doncs, que la gent no regala res. En segon lloc, doncs, verificar comentaris o l'autenticitat de la pàgina. Pot ser que aquesta pàgina la que hem trobat per un sistema de posicionament SEO, doncs sigui potser les primeres, però hem de comprovar, constatar si té comentaris i una mica la font, que siguin comentaris de persones reals, que això es pot veure, i també doncs, hi ha un... Per exemple, en els casos dels lloguers hi ha un número de registre, és a dir, si és un lloguer legal, hi ha un número de registre associat doncs, a aquest immoble que està posat a la venda. Evidentment, el més fàcil, si vas a un hotel, per exemple, doncs és comprovar que aquest hotel existeixi i fer una trucada. És a dir, que molt sovint la millor manera és, per exemple, doncs, vas a llogar doncs, a través d'una empresa que lloga apartaments. Doncs fet una trucada a aquesta empresa o a aquest hotel per comprovar doncs, que realment doncs, es correspongui. I sobretot desconfiar de les ofertes molt baixes perquè podria ser que fossin falses.
I ja, Ramon, ajuda'ns. Si ens trobem davant de que som víctimes justament d'un ciberdelicte, què és el primer que hem de fer? Quins són els consells que ens donaries?
Sí. El millor, que no hagi passat, per tant, hem donat consells de prevenció que són els més útils, però
si, ara, tingut,
clar, si no hem fet cas a la primera part, o bueno, no necessàriament, perquè al final no és culpa nostra, no ens faltaria, no? Però que si hem tingut una mala sort i pel que sigui, ens ha passat, que també t'esguerra les vacances, doncs el que s'ha de fer és posar una denúncia.
Primer d'una denúncia.
Una denúncia, sí, és el millor, es pot posar a denunciar al jutjat de guàrdia, però jo aconsellaria doncs, anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i documentar doncs, el que és aquesta operació, aquesta estafa de la que hem estat víctimes.
Mm. Tu creus que en algun moment, perquè era un dels problemes d'aquests ciberdelictes és justament aquesta impunitat que tu deies,
sí.
No? Però per què existeix aquesta impunitat?
Perquè són grups que estan molt jerarquitzats, que tenen un sistema de protecció informàtic, vull dir que el que són, no sé, no hi entenc d'informàtica, però que
sí.
Poden bloquejar les IPs perquè no s'accedeixi a l'ubicació real, utilitzen àlies i sobretot tenen una connexió internacional. Si, per exemple, un jutge de Barcelona doncs, vol investigar doncs, una operació doncs, que té relació que... doncs, a Kazakhstan o,
sí.
o a Brasil, doncs molt sovint el jutge de Kazakhstan o de Brasil, amb el que es diu una comissió rogatòria, molt sovint ni tan sols contestarà molt, o podria ser que no ho contestés, almenys en països
ni contestes. Arriben a ni contestar.
Alguns països em consta, perquè ho he viscut, que no contesten. Altres contesten tard i malament i el que volen. Vull dir, sí, és una problemàtica i molt sovint doncs, és una qüestió d'eficàcia. Vull dir que quan hi ha una connexió internacional, a part que el sistema és molt farragós, no és el mateix fer una connexió internacional, una comunicació entre jutjats, no? En França, que fer-ho, per exemple, doncs, no sé, en Panamà, per dir alguna cosa. Clar, hem d'anar en compte. Vull dir, i justament, doncs, si ets un delinqüent i tens la mà trencada perquè el teu negoci és aquest, doncs, evidentment, doncs, faràs que la connexió, que hagin de buscar informació per documentar-se, sigui d'un país remot. Clar.
I les víctimes són d'un perfil determinat? És
no,
a dir, busquen...
pot ser qualsevol.
Pot ser qualsevol.
Nosaltres mateixos, a mi m'ha passat. Uh-huh. Vull dir que pot ser qualsevol persona, perquè realment tots som possibles clients doncs, d'aquests delinqüents.
Ramon Riudor, gràcies per haver-nos donat aquests consells sobre ciberdelictes. Començàvem l'espai dient que han crescut un 230%.
Déu-n'hi-do.
Estarem ben a la White i sobretot doncs, aquestes prevencions no?, que ens estaves explicant. I per cert, si acabeu de connectar ara mateix, no patiu, perquè podeu recuperar l'espai Tirant pel Dret al nostre podcast o també a www.radiostel.cat.
Sí, justament em deia que el meu fill, l'Adrià, que voldrà escoltar-ho i el Martí, que m'està escoltant en aquest moment, o sigui, que l'Adrià, que té 5 anys, que està al casal, doncs em vol escoltar després. Està de vacances, però m'escoltarà després. O sigui, el saludo.
Doncs una salutació especial a l'Adrià i tots els oients doncs, que vulgueu saber més. Ramon, per cert, que tinguis molt bones vacances.
Igualment, Mercè. Que ja Xavi, clar que sí. Passar-ho bé.
Una abraçada ben forta. Ara sí que aquí al matí a Ràdio Estel se'ns acaben els segons per arribar al punt de les 12. Petita aturada, temps de notícies. Primer de tot escoltarem l'Àngelus i després tornem amb música per animar-te aquest dilluns. We'll be right back.